Les dues en punt, bona tarda, benvinguts a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Quan semblava que un dels pocs temes que quedaven clars eren els ascensos de Lliga Nacional Juvenil a la Divisió d'Honor, amb la federació confirmant que l'elit tindria més equips l'any vinent i els diferents clubs, inclosos el centre d'esports, celebrant que pujaven, en el cas dels arlequinats a més també amb el títol de Lliga aconseguit, ahir va arribar un nou embolica que fa fort. Ja ho comentàvem en antena, la circular 66, la mesa ahir per la Real Federació Espanyola de Futbol, recollia la resolució de les diferents categories i, per sorpresa general, no només del Sabadell, deia que a les categories inferiors que depenien de la pròpia federació s'acabava sense ascensos. En un primer moment es va atribuir directament a una errada federativa a l'hora de redactar-ho, fins i tot en àmbits de la federació. Ara s'és a l'espera que la comissió delegada es reuneixi per tractar aquest tema. Sigui com sigui, un nou nyap. La situació és prou complicada, tot depèn del tema sanitari, i prendre decisions en aquest context és una papereta, per què enganyar-nos, les coses com són. Però fer-ho de forma més dubitativa i amb pals de sec que el que ho està fent la Federació Espanyola sembla gairebé impossible en tots els àmbits. Si després de confirmar l'ascens del Sabadell i de tants altres equips ara se'n desdiu, no només serà injust, serà també un nou producte del que dona la impressió que és una improvisació constant.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so un dia més al Roger Benet.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem futbol. Què passa amb aquest ascens del juvenil A del Centre d'Esports Sabadell? També El Club de mi vida, el llibre del Joaquim Fiter, tindrà una segona edició. Descobrirem una història curiosa de l'exarlequinat que s'ha quedat sense poder complir el somni de ser aquesta setmana a Sabadell, tornant des de la seva Argentina natal, una mica de futbol sala, i també rugby. Com queda el Sabadell Rugby Club després de la pandèmia?
I fora de l'hotel?
Rumors i més rumors a Can Barça, en la secció de futbol mirant cap a Itàlia. Lautaro i Pjanic centren les negociacions dels Blaugrana en el capítol d'altes. També són un intercanvi de Siglio per Semedo. A la de futbol sala, Godella, del Movistar Inter, podria arribar gratis, no l'estiu del 2021, sinó un any més tard, el 2022. A segona divisió, la plantilla de l'Elche s'ha plantat i no té previst entrenar, fins que quedi clar què passa amb l'ERTE que li van aplicar avui. De fet, l'equip il·lícita tenia sessió a la qual no s'hi han presentat els jugadors.
Han parlat en les últimes hores...
L'exarlequinat Enric Franquesa, ara jugador del Club Deportivo Mirandés, ahir a la nit al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya.
Sí que és cert que pel que fa a nivell d'organització està tot molt ben muntat. La Liga, amb el tema dels CES, la veritat és que ho han fet tot molt bé, tenen un inspector cada dia en el qual ens està ajudant i ens està també mirant que complim el protocol exactament com s'ha de fer. Tenim tota la informació per poder-ho fer de la millor manera. Però sí que és cert que dir que el risc és zero, doncs crec que és una mica precipitat. Al final, una situació com aquesta és difícil de controlar, però crec que la Lliga està prenent bones mesures i segurament minimitzarà els mínims casos possibles d'aquí endavant.
i a les xarxes socials.
Un vídeo a Instagram de la nedadora del Club Natació Sabadell, Catalina Corró. Després de 3 operacions per extirpar-li un tumor cerebral, la Dinca ja es troba entrenant a l'aigua. Si vareu escoltar el programa d'ahir, us preguntareu com és possible. No ho fa a cap piscina, diu la nedadora balear a Instagram. Nadar open water a Mallorca és un altre rotllo. El vídeo, gravat des d'uns rocs, mostra la nedadora del club fent braçades en una mar cristal·lina i en calma a la costa mallorquina.
De quin partit no estarem pendents?
A les 2, per exemple, ha començat a Hongria un amistós entre el mític Ferencváros i també el Zalaegerszegi. I en 25 minuts dona inici jornada 8 del Turkmenistan als partits Nevitsi, Ahal, Meru, Altinasir i a 3:15 al mateix país, Asgabat, Sagadam.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant la tenista fincada Castellà del Vallès i representant del Club Tenis Sabadell, Georgina García.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Una mica més per sobre de les 2, entrem en matèria aquest dimecres 13 de maig del 2020, que ens porta d'entrada a parlar de futbol formatiu, això sí, gairebé d'elit. Hem de posar-ho en quarantena de moment, encara que estava ja del tot confirmat. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Per la circular que ja comentàvem ahir, en aquest mateix punt, en aquest mateix programa, circular número 66 de la Real Federació Espanyola de Futbol, deia així: les competicions inferiors que depenen de la Federació Espanyola queden sense descensos i tampoc sense ascensos. En un primer moment, fins i tot en àmbits federatius, s'atribuïa el tema a una errada directament, de redacció, de picatge. I ara mateix estaríem, Sergi, pendents de la reunió de la comissió delegada. Dit això, la pregunta és clara. Això vol dir que l'ascens del juvenil A, després de tot aquest enrenou, està entredit?
Sí, com a mínim està amb un interrogant gegant, si fem cas, com dius, a la documentació oficial de la Federació Espanyola de Futbol. Com comentes, surt ahir aquesta circular que fa saltar tots els llums d'alarma. Des de la pròpia Federació Catalana de Futbol, no qualsevol treballador, sinó el propi president de la Federació Catalana, el sabadellenc Joan Soteres, ens assegurava que era un error, que hi havia hagut un error en aquest cas de picatge. Allò que dèiem ahir, fins i tot fa 24 hores, parlàvem de que segurament es tractava d'un error d'algun copiar-enganxar d'altres textos anteriors. Això és el que se'ns deia des de la Federació Catalana de Futbol. La sorpresa, si vols dir-ho així, Adri, és que cap al capvespre la pròpia Federació Espanyola no parla tant d'error com de reunió pendent d'aquesta comissió delegada i que, per tant, fins que no es torni a reunir la comissió delegada, que de moment, fins a hores d'ara, aquí, a 8 minuts que passen de les 2, no tenim data concreta, doncs no es prendrà una resolució, suposem que llavors sí, ja, definitiva, pel bé de tots, definitiva, per acabar d'aclarir si es tracta, com suposa tothom, d'un error, o si és que algú ha fet marxa enrere per una raó a hores d'ara desconeguda del que es va dir en un principi. Però hem de partir de la base que aquí estem molt pendents del Centre d'Esport Sabadell, evidentment, d'aquest juvenil A, del seu ascens de categoria, com hi comentàvem, però que no és l'únic club implicat, no només català, que també hi seria el Cerdanyola, sinó de la resta de grups de la Lliga Nacional de tot el territori espanyol que estan pendents d'aquestes dues places de poder ocupar en grups de la Divisió d'Honor la temporada que ve.
Ara vaig 4 passes més enllà. És veritat que gairebé era un problema ben estrany que la Divisió d'Honor Juvenil tingués tan pocs equips històricament. Recordem que és una categoria que al mes d'abril quedava ja resolta, en part perquè després hi havia Copa de Campions, etc. I per tant, els equips d'elit dins de la categoria d'elit continuaven competint i fins i tot perquè durant la temporada també hi ha d'altres competicions, com la Youth League, etc. Però pel que fa a la competició domèstica, hi havia molt poques jornades. Sempre s'havia dit, per exemple, que pujar de nacional a divisió d'honor era bastant més senzill, tenint en compte que hi ha molts juvenils B, però que en canvi després mantenir-te en aquesta màxima categoria era molt difícil, perquè d'entrada tens la tira d'equips top a nivell espanyol, et pot tocar un Mallorca de torn, un Saragossa de torn, un Barça espanyol, Cornellà, Damm, etc. I que les places eren les que eren ben poques. Per tant, en aquest sentit, sí, com en un primer moment va dir la Federació Espanyola, la divisió d'honor s'amplia, al final no estem parlant d'una bajanada com la famosa lliga de 22 equips de primera divisió com va passar la dècada dels 90, sinó gairebé corregir el que era una categoria que era l'excepció de tot el futbol espanyol en general. Però clar, és que això és una embolica que fa fort o un improvisa que fa fort, perquè estem parlant d'un comunicat que desdiu les paraules de la pròpia federació.
Sí, partint de la base, això que dius del calendari, que com dius, que acaba la lliga regular, i no sé si per aquesta raó o perquè s'han hagut d'inventar coses, hi ha una Copa del Rei, on juguen els tres primers classificats de cada grup, i després aquesta Copa de Campions, on van els campions de lliga de cadascun dels grups. Per tant, hi ha competicions extres, un cop acaba la lliga, com dius, mitjans del mes d'abril, això ho tenim pelat. Per tant, un equip que es manté o que simplement descendeix de categoria, ho té tot enllestit el mes d'abril. No. Afegeixo el que estàs comentant. El problema és que hi ha una sensació, primer, que tots ens estem movent en un terreny desconegut que ens provoca la pròpia pandèmia de la Covid-19 i totes les decisions, però que en el cas del futbol és cert que la sensació que encara s'accentua més aquest anar atropellats i aquest anar... Bé, cada dia és una aventura. Per un costat està bé, perquè cada dia podem parlar d'alguna cosa diferent, per un altre costat és evident que hi ha una sensació d'improvisació i d'anar, allò que es diu en castellà, salto de mata, de que cada dia la notícia va superant l'altra notícia i es van posant pedaços sense que, avui em deia algú del Centre d'Esport Sabadell, era tan fàcil com que ahir algú de la Federació Espanyola de Futbol hagués sortit i hagués dit: nois, hi ha hagut un error, no passa res.
Rectificació, punt.
I ja està, i aquí ens estalviem. Problema, comissió delegada. Quan serà la comissió delegada? Finals d'aquesta setmana, setmana que ve. I durant tot aquest termini,
burocràcia,
Sabadell,
no, al final,
Cerdanyola, l'altre d'allà, el de més enllà, el que també opina perquè passava per aquí i també li ve de gust opinar. Bé, el que diem, cada dia és una aventura. Si em permets un parèntesi en això d'aventura, una cosa que m'acaben de dir en una conversa privada. Els clubs balears de tercera divisió, no sé si perquè la seva federació vol fer pressió per allò de que l'Atlético Baleares ja puja, no sé què, donen per fet que no jugaran el play-off de tercera a segona B, quan s'està jugant entre les mateixes illes i no es mourien d'aquell territori, quan les illes, a més, estan en fase 1 la gran majoria, com a mínim,
sí, sí,
Formentera,
sí.
I Eivissa.
Sí, 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 sí.
I, en canvi, els propis clubs, insisteixo, no sé si és perquè els hi toca fer aquest discurs, perquè la federació els pressiona d'alguna manera per dir: no patiu, que ja ho trobarem, pel que sigui, estaven avui mateix donant per fet que no hi haurà playoff de tercera a segona B. Bé, una bogeria.
Parlant amb gent de les illes, últimament, en l'última setmana, hi ha un tema molt curiós, que és que com la mateixa federació es va inventar allò de passar dels 98 equips al 100 de segona divisió, que de fet Servidor es va menjar aquests dos equips de la normativa, perquè quan va sortir tot el plec de normatives, de categories noves, etcètera, donava per fet que serien 98 equips pels 18 que han de pujar des de tercera, més dels 80 que hi són, 4 que pugen, 4 que baixen. Al crear-se aquestes dues noves places des de tercera divisió, es dona un cas, en el cas de les Illes Balears, molt curiós, que és que, clar, aquestes dues places ningú ha dit realment d'on surten o com sortiran, però es dona per fet que seran pels primers classificats que millor puntuació han tingut. És a dir, que el Poblense, l'equip de Sa Pobla, que és el campió, ara que ja s'ha acabat la competició a tercera divisió, que més puntuació tenia dels 18 grups d'Espanya, de la tercera divisió, sap que, tot i no tenir una confirmació, tot i no tenir un paper que digui el Poblense ja és nou equip de segona B, encara que en el play-off no ho fes bé, que hi és a les primeres de canvi, després seria el millor primer. Per tant, tindria, teòricament, la plaça garantida. Què succeeix? Que ja és allò, rinxolar més el rinxol encara, que hi ha un acord de col·laboració amb el Mallorca i que el Mallorca B també juga aquestes eliminatòries com a tercer classificat. Per tant, es podria donar el cas, imagina't tu, que per aquest improvisa constant un equip jugui al playoff sabent que igualment pujarà i fins i tot que pugui afrontar-se contra un equip que està, té una vinculació amb ell. O sigui, hem marxat des del juvenil fins a les Illes Balears, però perquè ens fem una idea del que dèiem en començar, no? Que el coronavirus és una evidència que anava a dir que ens ha deixat en calces a tots, gairebé, o sigui, ens ha deixat allò de no ens la veiem venir. Però, dit això, la gestió està deixant una mica de desitjar,
Sí, un Mallorca ve, per cert, d'un tal Julián Robles, l'exjugador del
centre d'esport. Com diria Miguel Ángel Rodríguez, tot té relació d'una manera o altra amb el Sabadell.
Un vincle. No, i per aquí van una mica els trets, jo crec. Veus els grups, els quatre balears, que estan per pujar.
Sí, l'altra Eivissa també està aquí, per exemple.
I la realitat que et fa pensar, realitats possibles o equips que realment estiguin capacitats d'afrontar la segona B amb certes garanties, com dius, Poblense, que porta ja uns quants anys intentant-ho, Mallorca bé, que evidentment pel seu potencial està allà. Possibilitats reals de que això acabi passant en aquesta combinatòria que ens estàs explicant? Doncs home, que si no es juga al playoff, el Poblense ja ho té fet, si es juga al playoff, el Poblense també ho tindria fet i a sobre ampliaria aquest capítol a Mallorca bé.
Per tornar a Sabadell, hi ha neguit al centre d'esports amb què es pugui perdre aquest ascens que semblava ja coll avall?
Mira, si vols allò, direm que per un costat hi ha aquest neguit propi de l'interrogant, de dir, home, ho teníem fet. De fet, com comentava mai Adri, el club ja planifica des de fa dies a la plantilla, l'equip que ha de jugar a la màxima categoria de juvenil la temporada que ve, ja s'estan fent negociacions, com toca en aquests casos, i ja s'està parlant amb futbolistes per tal de reforçar aquest equip amb garanties de no ser un puja-baixa, de no ser un equip ascensor, de que sigui un equip que com a mínim es pugui consolidar en certa manera a la màxima categoria juvenil, però per altra estan tan sumament convençuts que això és un error i que la federació, a la seva comissió delegada, ratificarà el que es va dir en un principi, és a dir, confirmarà el tema dels ascensos de Lliga Nacional a la Divisió d'Honor, que viuen amb aquesta tranquil·litat. Si la pregunta és, avui s'han aturat les converses, les negociacions a l'espera de... No, s'està treballant perquè donen per fet, evidentment, que això tirarà endavant, com diu la lògica, però sempre amb aquesta petita escletxa d'un tant per cent petit de dir, home... 100% no estic segur, per tant, tinc aquí un tant per cent petitó que em fa estar, com a mínim, amb alerta del que pugui passar.
Seria un ridícul majúscul i no per part dels clubs, perquè ja hi havia aquesta confirmació, per tant, seria una cosa d'aquelles que recordaríem durant molt de temps. De la resta, un dia menys, podríem dir, per confiem, per entrar a la fase 1 i poca cosa més, no?
Sí, molta tranquil·litat a l'espera d'anar continuant complint amb els protocols marcats, dels quals parlàvem ahir, dels quals hi ha el club n'és coneixedor per part de la Federació Espanyola de Futbol, aquests protocols sanitaris i d'entrenament que s'hauran de complir un cop s'entri en aquesta primera fase, o fase 1, per ser més exactes, perquè ara estem a la primera fase, la fase 0, i que es pugui començar a donar peu a aquests entrenaments, ja no individuals, cadascú a casa seva o a la seva plaça o al seu barri, sinó com a mínim per parelles trios a l'estadi de la Nova Creu Alta o a qualsevol instal·lació que el club pugui acabar de concretar amb l'Ajuntament.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Hola, sóc Pedro Capó, jugador del Centre Esport Sabadell i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Em van internar a Barcelona per les Llars d'Osta als 8 anys. Allà no podia llegir diari. Em portava a la meva mare, venia de veure'm el diumenge, em portava el Segell de Portes, o em portava un mundo, i em havia llegit el vàter, perquè allà els capellans no em deixaven llegir el diari. I que allà llavors, després l'amagava tot el matalàs, saps? I que el matalàs estava pujat, saps? Feia un paquet...
És un fragment de la roda de premsa del Club de Mi Vida l'any 2011. Escoltàvem el Joaquim Fiter, el cap d'esports del diari de Sabadell, en el seu dia, 33 anys seguint al centre d'esports per fer les seves cròniques. Nascut l'any 35, l'any de la final contra el Sevilla, com ell deia, i poc després, com escoltàveu ara, el so no era de massa qualitat, però explicava anècdotes de quan, sent un marrec encara, doncs havia de llegir d'amagat les cròniques del Sabadell Deportes. Per tant, tota una vida, com diu el títol de l'obra vinculada al Centre d'Esport Sabadell. Ens va deixar ara fa ja alguns anys i és un llibre que ara tindrà segona edició, com acabem de conèixer. Carles Fiter, periodista, arlequinat, sabadellenc i fill també del Joaquim Fiter. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Un plaer tornar-vos a escoltar.
Doncs la veritat és que estar en aquesta banda del micro també és un plaer, una mica de normalitat, i també és un plaer saber que hi haurà segona edició d'una obra mestra. Com és que us heu animat al final, la família, per fer aquesta segona edició? Diria que 9 anys després de la primera.
Sí, de fet, de l'últim ascens, no? El vam fer l'any 2011, que va coincidir, més de ser un any meravellós, però va coincidir amb l'ascens de segona edició. I la veritat és que ja feia dies que es van acabar molt ràpid, afortunadament. No va durar ni un any, diria, que es van acabar gairebé totes els exemplars que hi havia. Ja feia temps que li donàvem volta, però bueno, entre germans, diguéssim, nosaltres som quatre germans i un per l'altre, la casa s'imbarret. No? I al final ara hi ha hagut bastanta gent que ens demanava, rebien mails, i que em feia arribar, ostres, no, em demanen un llibre, i al final diuen, escolta, va, fem-ho. Parlem-ne, i llavors doncs, hem recuperat el contacte amb la impremta, hem hagut de fer una mica de també correccions, no? Perquè hi havia potser doncs, alguna petita cosa, supervisar-ho tot una miqueta, i hem fet una web, que és elclubdemivida.com, i perquè la gent ja el vagi reservant. Diguéssim que la part positiva és que amb la pandèmia hem pogut tenir el temps per dedicar-li a fer aquesta segona edició, però que està una mica parat encara impremta perquè, evidentment, els serveis funcionen com funcionen, però jo crec que en breu ja podem tenir-lo físicament al llibre.
Us ha sorprès l'acollida que ha tingut o que va tenir en el seu dia i com s'ha anat allargant en el temps fins a dia d'avui?
Sí, la veritat és que sí, et dic, és un degoteig que normalment sempre hi ha algú que te'l demana, perquè no hi ha cap llibre més que expliqui aquesta història, no? És la història del 1903 fins al 93, i hi ha molta gent que col·lecciona llibres esportius, perquè en el fons, clar, explica la història del Sabadell, però també explica la història del futbol, perquè el Sabadell, afortunadament, ha viscut anys de glòria, ha viscut participacions europees, ha viscut finals de Copa del 35, és a dir, és el primer camp amb enllumenat artificial, és a dir, una sèrie d'històries que no només ens pertanyen al Sabadell, sinó que formem part de la història. Per això el Sabadell sempre que es parla d'un equip històric és perquè, evidentment, és un equip que té 117 anys d'història i en aquests anys ha fet moltes coses. I, per tant, hi ha molta gent de diferents punts d'Espanya i fins i tot alguns de Sud-amèrica o de Llatinoamèrica que s'interessen i que et fan arribar el seu interès per aconseguir aquest llibre.
Que al final és gairebé com l'enciclopèdia arlequinada.
Sí, per això et dic que primer com una base de dades, no? Perquè això sí que el meu pare era supercurós i durant tots els anys que els va estar fent tenia aquest punt de rigorositat de totes les alineacions, les plantilles de tots aquests partits, no? Per tant, base de dades, clar, imagina't, amb 90 anys d'història la quantitat de jugadors que van passar pel Sabadell i està documentat tots els partits i tots els jugadors i, per tant, les participacions que van tenir a cada temporada, no? Per tant, des d'un punt de vista d'arxiu és meravellós, però llavors com anècdotes relacionades amb el món del futbol, de pretemporades, de viatges que havien fet, toca molts punts i això fa que l'interès sigui molt més global que no només del Sabadell, no? Que evidentment com a arlequinat jo crec que és obligatori gairebé tenir, perquè hòstia, per saber on estàs i el que vols fer és de saber d'on vens, no? I una manera de saber d'on vens a molts joves, no? que tenim del Sabadell avui, crec que seria molt important que sabessin moltes històries històriques del Sabadell.
I és una edició modesta, però la veritat molt, molt, molt curada, molt, molt maca, amb imatges, amb tot a color. La veritat és que és un llibre per tenir de referència a casa i més encara els que ens dediquem a això. Quants exemplars tirareu a imprimir ara?
Farem una primera tongada de 30 exemplars, de moment. És a dir, 30 de primer, la primera, diguéssim, que es pot anar augmentant a mesura que vagin augmentant les demandes. Però també volem veure una mica, per això hem fet una mica de reservar, de veure no, quin grau real hi ha de consum d'aquest llibre. Perquè no és un llibre barat, el preu són 80 euros perquè gairebé és el que ens costa imprimir, perquè és tapa gruixuda, perquè són moltíssimes pàgines, perquè a més ara la impressió es farà amb uns colors més vius i amb un no sé què, vaja, jo no entenc aquestes coses, això el meu germà que és el dissenyador, però vull dir, clar, llavors, evidentment és un llibre que no és el típic llibre de lectura, és un llibre, com dius, de guardar, de col·leccionar i de mirar i revisar amb cura, no?
Doncs per qui no el tingui, com deies abans, elclubdemivida.com, allà podeu trobar els detalls i suposo que allà també, Carles, direu quan estigui disponible, no? Ja definitivament aquesta segona edició.
Sí, sí, jo crec que això serà en breu, perquè ja et dic, sé que ahir el meu germà va anar a la impremta per acabar de concretar detalls, però, com et dic, per desgràcia, la situació que vivim afecta a aquestes petites coses. Però vaja, sí, sí, a través de xarxes socials i segurament a través de vosaltres o del diari, doncs anirem informant de tot això.
Doncs n'estarem ben atents. Company Carles Fiter, un plaer, una abraçada enorme i bona feina. La veritat és que dona gust tornar a parlar un altre cop d'aquesta obra mestra. Cuida't molt.
Igualment, una abraçada i gràcies a vosaltres.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I ja que la cosa va de història, avui rematem el que té a veure amb el Centre d'Esport Sabadell, descobrint-vos també una història curiosa i a la vegada un pèl dolorosa. Ja us en vam parlar, de fet, fa un temps, per si sou dels que ja fa temps que heu perdut de vista el que havia de ser el calendari normal de competició d'aquesta temporada. Ara no vull posar el dit a la nafra i fer més mal del que toca, però aquesta setmana havia de jugar-se el Sabadell-Villarreal B, l'última jornada de la Lliga a la Nova Creu Alta. Vindríem d'haver jugat el cap de setmana passat al Camp d'Esports de Lleida contra el Lleida Esportiu i qui sap el que ens estaríem jugant aquest diumenge. Segurament horari unificat, pendent d'altres partits, a les portes del play-off, etc etc etc. Estava organitzada per part de les penyes del Sabadell la segona trobada amb llegendes arlequinades, amb exjugadors del centre d'esports, un sopar homenatge coincidint amb la cloenda de la temporada. I com us havíem dit fa mesos, tenia previst ser-hi com a comensal en aquesta trobada i també com a aficionat a la Nova Creu Alta al partit, Horacio Castelo, un jugador argentí dels anys 80 que va passar les proves, que va disputar algun partit amb el centre d'esports, que va estar uns mesos aquí a Sabadell, però que després no va arribar a debutar en competició oficial. Venia directament des de l'Argentina. El seu pas segurament va ser testimonial, però li va deixar empremta la ciutat i sobretot la seva gent i ha tornat ja un parell de cops des d'aleshores. Ho tenia tot a punt, els bitllets, l'hotel, per retrobar-se amb la Nova Creu Alta, com ha escrit avui a Twitter. Quines ganes tenia de tornar, deia avui, amb el retall de premsa del dia, el 1984, que va fitxar pel Sabadell. I també afegia, avui havia d'estar allà, a casa, amb una fotografia seva a la Nova Creu Alta de fa uns anys. Hem contactat amb ell des de l'Argentina, també confinat, també estan patint per aquesta pandèmia a l'altra banda del charco, que li diuen, i ens ha enviat un àudio des d'allà, des de l'Argentina, del que és aquest viatge frustrat o, com a mínim, posposat sense data.
Acá estoy en la Argentina y estoy desilusionado, preocupado, la incertidumbre, el no conocimiento. Se vino todo de golpe y no sabes de dónde apoyarte. Con respecto a viajar, me enteré, como todo el mundo, por los noticieros, creyendo que no era tanto, manteniendo una ilusión. Y de a poco uno iba tomando conciencia de lo que le iba pasando a cada región y preocuparse. Porque hay gente conocida, hay gente que sufrió, sufre y va a sufrir. Yo había viajado ya el 2017, donde me pude encontrar con Anthony Martínez Jiménez, un hombre increíble, increíble, que según en comentarios que hemos tenido, recordaba mi paso por el club. Tuve la posibilidad de ir de vuelta y quería volver a Sabadell, que para mí tiene un significado especial en mi vida, porque yo era muy joven cuando fui allá, no eran estas épocas. Imagínate que había 5 jugadores extranjeros nada más en España, por lo menos de Argentina, solo, y como me trataron, es algo que cuando vos te das cuenta que estás solo, no sabes la soledad, lo que significa, hasta que realmente estás solo y ves una gente tan generosa con uno, tan buena, entonces te queda marcada más allá que en tu vida después hayas hecho un montón de cosas y los caminos nos distanciaron. Yo caí de sorpresa al Sabadell, me encontré con él sin saber nada y ahí empezó la historia. El resurgimiento de este amor eterno es como ver a la primera novia. Después fui el 2018 y iba a volver este año. Se daba justo que yo quería ver el último partido del club en la temporada. Había compaginado todo para que sea así. Los años anteriores había pasado por el Hotel Urpí, donde estuve alojado en mi paso por jugador, y entonces este año me quería yo premiar para alojarme ahí en ese hotel de vuelta después de más de 30 años. El destino hace que me vincule con gente que hace esa cena, el 16 iba a ser, y era el broche de oro, participar una mesa, que me den el lugar de poder sentarme con esas leyendas del Sabadell, y una emoción enorme. Y bueno, si había la posibilidad de planificar a futuro establecerme en Sabadell, sería fantástico, era una posibilidad muy importante. Vino esta pandemia, destruyó todos los sueños, es como que uno construyó el castillo de arena sin saber que subía la marea y subió la marea. Nadie sabe qué va a pasar, nadie. Las compañías aéreas, yo tengo todo ya pago con Iberia, no saben darme fecha, reconocen todo, pero todavía no podemos compaginar ninguna fecha. Viajar, voy a viajar seguro. Si mi salud o la pandemia me lo permite, voy a viajar seguro. Trataré de viajar más o menos para la misma época, el 2021, porque me aferro a los sueños, porque es algo que deseo, es algo que fui construyendo de a poco, y nada. Así que estoy ansioso por viajar, por estar allá, y preocupado a la vez, porque hay gente que, como acá en mi Argentina, que la están pasando muy, muy mal.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Horacio Castelo, el podeu seguir a Twitter, @horacio_cas, foto de perfil vestint d'Arlequinat, qui sap si l'any vinent el podrem tenir aquí, com deia ara, el tema dels bitllets, fins i tot en les últimes hores estava parlant amb la companyia per acabar de decidir les dates, si és que es pot, en una època de pandèmia com aquesta, perquè no sigui en aquesta última jornada del 2020, sinó la del 2021. Hem creuat ja a l'Equador del que seria el programa habitual, del que seria un hotel suís a l'ús, un minut per sobre de 2:45 de la tarda, una aturada per la publicitat, i parlem amb el Pau Vituri. Avui toca parlar de rugbi.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell, els matins esmorzem.
Societat.
Cultura.
Política.
Economia.
Esports.
Però també...
el croissant de xocolata, el muffin, la crema del cafè.
I per si no fos prou, rebem els protagonistes de les notícies del dia a...
el reservat del cafè.
I analitzem tot el que ens depara l'actualitat, acompanyats dels nostres analistes de capçalera en el Temps per la Tertúlia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz. Vols fer un cafè amb nosaltres?
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts per sobre de 2:45 de la tarda en directe a aquest Hotel Suís de Ràdio Sabadell, tornant mica en mica a la normalitat i coneixent notícies del món de l'esport de Sabadell, com per exemple que el Sabadell Rugby Club no podrà lluitar per les finals com tenia previst. Tant l'equip masculí com el femení de l'entitat estaven entre els primers, però la pandèmia ha frenat tota l'activitat esportiva i en el món del rugby català en concret s'ha decidit que queden anul·lades les competicions. Anem a veure si avui també ha dinat ja o no, confinat a casa. Pau Vituri, què tal, com estàs? Bona tarda.
No, avui no he dinat.
Però tens el plat a taula, pràcticament, no? Com si et coneixés.
Fa una oloreta al pis, ara mateix, que alimenta.
Què toca avui?
Vols saber, Avui pasta carbonara.
Pasta carbonara, eh? No, si ja sabia jo que verdura no
però,
tocava.
Però carbonara tradicional,
ah,
a més.
Ah, no, si ara se'ns està tornant
ara aquí. Li posem un punt més de nivell al tema.
Punt cuinetes, aquí pujant el nivell, Pau Vituri. Pau, dèiem una pena, no?, el tema del Sabadell, sí. Rugby Club, que tenia els dos equips a la part alta.
Sí, no sé quin dels dos equips, la veritat, fa més pena en aquest sentit el fet d'haver-se cancel·lat la temporada. Expliquem com estava la situació. El femení, a segona catalana, li faltava un partit per acabar la fase regular i després havia de jugar directament la final d'aquesta categoria de segona catalana, ja estava assegurat en el primer bitllet com el segon, contra el FEM Rugby. Tot apuntava a ser un partidàs per decidir el títol de segona catalana. El masculí, en canvi, li quedaven dos partits de fase regular a primera catalana. En aquest cas, estava ja classificat per la final a 4 d'aquest playoff de primera catalana, just després d'imposar-se per 27 a 26, per només un punt de diferència, al Mataró, que era el títol, perdó, el líder i el principal candidat al títol, volíem dir, just abans d'aquesta aturada. Per tant, també arribaven en forma els homes de Fran González aquest tram final de la temporada.
De fet, Pau, recordem que les temporades al rugbi català estan partides en dues tongades i que podríem dir que s'ha quedat amb la mel als llavis per partida doble l'equip sabadellenc.
Sí, perquè, com bé dius tu, es juga una primera fase fins al desembre que defineix a quina categoria jugues a partir del gener i fins ara, fins a la primavera. Explicar que el femení, en aquest cas, va ser tercer, el FEM Vallès, perquè recordem que aquesta temporada estaven fusionades les noies de Rubén Montes amb el Granollers, van quedar terceres a tercera catalana, després van accedir a la segona catalana en aquesta segona fase, però sobretot va ser més agre que no pas dolç al final del primer tram de la temporada del masculí, perquè tenia a tocar allò amb la punteta dels dits el primer ascens de la seva història a la divisió d'honor catalana, la màxima categoria del rugbi català, però una derrota a l'última jornada contra Químic va impedir, en aquest cas, que el conjunt sabadellenc accedís, com diem, per primera vegada en la seva història a divisió d'honor catalana. Tot i això, estava fent un paper espectacular en aquesta segona fase de temporada a primera catalana i era també un dels candidats ferms al títol.
Doncs aquesta era la història d'una temporada que estava sent realment molt bona del Sabadell Rugby Club, però que, en canvi, la pandèmia ha deixat tot amb l'interrogant de què hagués passat si hagués continuat la temporada. Pau, vigila, que jo crec que l'oloreta carbonara ha afectat el router, que hi ha hagut un parell de moments que semblava que,
sí,
que aquelles, però vaja, al final s'ha pogut entendre tot el que comentaves. Deixem dinar
que...
Deies, Pau.
No, t'anava a dir que mira que el Roger estava avisat, del tema.
Sí, sí.
Que avui no sé què li passa a la connexió, però vaja.
Hi ha hagut un moment de paradinya. Anem a buscar la valoració del Sabadell Rugby Club. Una abraçada, Pau.
Una abraçada.
El Carlos López és jugador del Sabadell Rugby Club i a la vegada també el vicepresident de l'entitat. Carlos, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
No sé si t'ha donat també ja una mica el Pau amb el tema de la carbonara o no, si has dinat o...
No, encara no he dinat.
Encara no, llavors ets dels meus, del que està pendent d'amb el run-run a l'estómac.
Sí, sí.
Us heu reunit en els últims dies amb la Federació Catalana. Quines explicacions us han donat?
Bueno, res. Explicacions cap, en realitat. Només ens han dit el que han decidit. Ha sigut... que havien pensat de fer les finals al setembre, però al final van decidir que no, que serien les competicions en blanc, sense cap guanyador, i, bueno, realment cap explicació.
I com ho veieu? Suposo que no us satisfà, no?, aquesta decisió presa, perquè és que estàveu aquí tant en nois com en noies.
Sí, sí, o sigui, realment ha sigut un pal, estàvem supermotivats i, bueno... Ha sigut una llàstima perquè anàvem a totes. I, bueno, un pal, la veritat.
Clar, una pena la vostra temporada. Bona feina, però com dèiem ara amb el Pau, amb aquesta mel als llavis per partida doble, que suposo que fa més ràbia, no, encara?
Sí, la veritat. La veritat, va ser l'últim partit, com deia, vam perdre contra el Químics i estàvem a tope, vam fer un partit dolent, jo crec, i, bueno, això va fer que no poguéssim pujar... a divisió d'honor i, bueno, és el que hi ha.
Ara és parlar per parlar absolutament, però com veies l'equip abans del tram final de Lliga? Què creus que hauria passat? O t'ho dic d'una altra manera, què hagués passat? Insisteixo, que és parlar per parlar, eh? Però si s'hagués jugat al setembre en comptes de quan estava, si s'arriba a jugar aquest últim tram?
Si haguessin jugat, doncs haguessin guanyat segur. Bueno, era el que volíem fer, o sigui, realment anava, només teníem això al cap, no sé què hagués passat, teníem moltes opcions i realment nosaltres anàvem amb la idea de passar-los per sobre.
El rugbi, a tot això, clar, és un esport de molt contacte. En aquesta reunió us van apuntar també algunes claus de la tornada a la normalitat. Sabeu més o menys quan durarà el període sense rugbi o tampoc?
No, realment sabem que la idea és tornar a la Lliga a l'octubre, si es pot, però realment estan molt a l'espera de la Federació Espanyola i no se sap res. O sigui, és tot una incertesa.
Doncs suposo que com tants altres esports, pendents de veure com evoluciona tot i a veure què es decideix des de les federacions. Per cert, els que són més del món del futbol han tingut dues opcions en aquest confinament, o veure partits històrics o anar a buscar lligues exòtiques on sí que s'estava jugant, a Nicaragua o a Turkmenistan o a Bielorússia. Els amants del rugbi, teníeu alguna lliga al món en marxa, ni que sigui per estar pendent d'alguna competició? Heu aprofitat per veure partits clàssics o directament una temporadeta sense rugbi?
No, realment s'han proposat bastantes opcions per veure rugbi, veure finals clàssiques o partits bons i crec que es començarà una lliga a la part sud, o sigui, tot el que és Nova Zelanda i tot això, d'aquí a poc. Crec, no estic segur, però crec que sí, que tornarem aviat.
Per tant, estareu aquí pendents d'una mica del vostre esport, que és una passió. Algun entrenament conjunt, per cert, amb això ho remato, via Zoom, amb la gent de l'equip o tampoc?
Bueno, hem organitzat alguns exercicis que ens juntàvem per fer, però la veritat és que ha sigut molt poc.
Doncs Carlos López, vicepresident del Sabadell Rugby Club, com dèiem, ànims, perquè ha estat una papereta tenir-ho tant a tocar i quedar-vos amb la mel als llavis, però vaja, serà una altra temporada, serà a partir de l'octubre, tant de bo que sí, serà una bona senyal. Una abraçada i ànims per la resta de l'equip també.
Moltes gràcies, una abraçada.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Tres minuts i mig, arribem a 3:45 de la tarda. Durant aquestes setmanes hem parlat d'un munt al terme de Playoff Express. Hem dit aquestes dues paraules un munt de vegades. El que sí que el jugarà, en principi, si tot va com ha d'anar, no només és el Centre d'Esports Sabadell, hi haurà aquest playoff de segona B a segona A, també de tercera a segona B, però en el món del futbol sala, la Federació Espanyola també l'ha aprovat i afecta un altre equip sabadellenc, com és l'Amics del Pou, Nou Escorial, el líder del seu grup de tercera divisió. Sergi Parra, bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Per començar, Sergi, la normativa parlava de play-off, però clar, no d'aquest tipus en el primer moment.
No, el que dictaminaven les bases de competició en aquesta tercera divisió de futbol sala era que els dos primers de cada grup, amb alguna excepció, és veritat, perquè al final hi havia 24 grups repartits per totes les autonomies del territori espanyol, però al final, a grosso modo, Adri, els dos primers de cada grup es classificaven per aquestes fases, i en el cas del grup 1, que és en el que estava marcat l'Amics del Pau Nou Escorial, el primer d'aquest grup de tercera divisió s'enfrontava al segon d'un dels grups valencians. Això, però, com deies, ha canviat per fer aquesta modalitat de Playoff Express i evitar el màxim possible els desplaçaments llargs.
Acabi com acabi, serà un tros de temporada la que ha fet l'Escorial. El rival a més, Sergi, serà l'Arenys, equip contra el qual fa uns mesos l'equip dels Marinals va empatar en un duel amb polèmica que va tenir de tot.
Sí, com dius, el rival serà l'Arenys d'Amunt, que és el que ha quedat segon del mateix grup que l'Amics del Pou Nou Escorial, perquè aquesta ha sigut finalment la decisió de la federació per evitar aquests desplaçaments llargs. El que fa és enfrontar el primer contra el segon del mateix grup, en aquest cas, com dius, Amics del Pau Nou Escorial, Arenys de Munt, a partit únic a la pista del millor classificat, en aquest cas el conjunt dels Marinals, i per tant aquesta eliminatòria a partit únic de play-off es durà a terme al Pavelló del Nord, i com dius i com recordaves, Adri, serà la reedició d'un enfrontament entre dos equips que portarà força morbo. De fet, en l'estrena de l'equip de Fernando Castejón a la categoria, a la tercera divisió. El partit es va jugar al Pavelló del Nord i l'Amics del Pont Nou Escorial va perdre per 2-3. Aquella estrena amb derrota, després vindria seguida d'una enorme ratxa de victòries espectacular. I com dius, en el partit de la segona volta, jugat l'1 de febrer, en aquest cas a Maresme, Arenys de Munt, el partit va acabar 4-4, però va estar farcit de polèmica, amb l'Amics del Pau Nou Escorial empatant els últims segons, però l'equip va acabar amb 4 expulsats, amb Cinto Aranda. De fet, hi ha un vídeo que tenim a les xarxes socials i que el recuperarem després, més tard de la tarda, per la versió web, on es veu el capità Cinto Aranda de genolls protestant. En fi, un partit ple de polèmica, però que almenys l'equip de Castejón va poder salvar un punt.
Doncs mira, va, anem a veure si saludem al Cinto i ens explica com veu això del playoff. Sergi, una abraçada enorme, cuida't.
Fins ara, adéu, una abraçada.
Saludem el Cinto Aranda, jugador i director esportiu de l'Amics del Pou Nou Escorial, a qui li agraïm especialment avui que hagi trobat un forat a l'agenda. Cinto, què tal, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Aquí, trabajando un poquito, ya me he escapado para hablar con vosotros.
Ni que sigui uns minutets. Toca playoff, en teoria, contra l'Arenys. Clar, suposo que no és el que esperàveu, però és que des de fa 2 mesos res és com estava previst, no?
Pues sí. La verdad que ayer nos llegó la noticia de esto del Playoff Express contra segundo de nuestro mismo grupo. La verdad que, bueno, si se consigue hacer, que yo todavía lo sigo viendo inviable, o sea, no lo veo por ninguna de las maneras, pues creo que es la mejor opción, porque el otro grupo había jugado contra Valencia, o también dijeron contra el segundo del otro grupo, que en este caso es Esplugas, donde tengo muy buenos amigos y a mí me tocaba un poquito la patata. Y bueno, si os contaréis, como habéis dicho, encima hay un poquito de rivalidad. Y encima nuestro pabellón, porque también no sabemos, bueno, no sabemos ni la fecha, ni sabemos nada, o sea, yo todavía lo veo un poquito lejano, la verdad.
Clar, t'anava a dir això, que hem parlat molt en els últims dies d'instal·lacions esportives, piscines, camps de futbol, però tot era a l'aire lliure. No sé si el fet de ser un pabelló pot canviar alguna cosa, i el que deies tu ara, no? Que no està del tot clar que es pugui jugar sense problemes.
Por eso es lo que te estoy diciendo, es que no sabemos bien nada, nos han dicho, yo sé que Federación Española ha decidido esto, bueno, yo creo que para quitarse un poquito el muerto de encima, y ahora, bueno, dirá que decida Sanidad, que decida quien tenga que decidir, pero es lo que te digo, no lo veo viable todavía y lo veo muy, muy, muy lejano. No sé cuándo se conseguirán las fechas, porque creo que se tendría que hacer mínimo una mini pretemporada para poder llegar en condiciones para un partido, porque luego juegas un partido que te estás jugando todo. Pero no lo veo muy, muy lógico, la verdad, pero bueno, a ver lo que deciden.
Si es juga sin tú, sería toda la temporada prácticamente una carta.
A la carta y con la sanción de Julito, que todavía tenía un partido de cuando jugamos contra Arenys, que le quedaba uno y no la podía cumplir, o sea, lo cumplirá ese día, con muchos lesionados, con gente que, bueno, yo ya estoy planificando la temporada que viene y gente que ya se ha dicho que no se cuenta con ellos, gente que se marcha, por otras circunstancias también se va, que bueno, que si se juega playoffs decidirán jugar ese partido y ya está, pero bueno, todo es un poco raro, un poco difícil y bueno, nada, si nos dicen de jugarlo, pues lo jugaremos y que sea lo que Dios quiera.
Hem recuperat aquest àudio. Cinto, és la graderia a la pista de l'Arenys amb el 4-4 faltant 12 segons. Encara vau tenir una pilota després per fins i tot a punt de guanyar aquell partit, amb polèmica, amb un gol que van fer, que després va acabar el capità de l'Arenys deixant-se un també. Clar, aquell partit, suposo que si s'acaba jugant el playoff estarà molt fresc en el record encara.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, fue, como ya dije, para mí yo no he vivido una cosa igual y llevo muchos años en esto y bueno, fue una locura de partido. Lo bueno fue eso, que con tantas expulsiones, tantas bajas que tuvimos durante ese partido, la primera parte fueron todas las expulsiones, perdiendo 4-2, conseguimos empatar jugando de 3-3, o sea, fue una locura y bueno, la verdad es que hay un poquito de rivalidad, tampoco tanta como parece, pero bueno, luego ha habido también por redes sociales algún comentario de la entrenadora, de esto, calentando un poquito aquel partido, y bueno, la verdad es que cuando si se juega contra ellos estará un poco calentito, la verdad.
Per rematar el tema, pensant en el futur, Cinto, durant anys heu estat fent una temporada rere l'altra, una escalada increïble, pujant des de l'última categoria del futbol sala català. Ja sou a un pas de la segona B. Si et pregunto on creus que jugarà l'Amics del Pou Nou Escorial l'any vinent, quina categoria em dius?
Bueno, yo ya he planificado temporada para estar en segunda B, para intentar, no te voy a decir salvarnos, pero sin competir todos los partidos. O sea, segunda B el salto más grande que hay en el fútbol sala ahora mismo es de tercera a segunda B, porque ya pasas a jugar con gente que casi es semiprofesional. Y me conformo con competir de todos los partidos. Entonces mi idea es esa, van a haber muchas bajas y van a haber muchos fichajes. Ya están todos realizados, pasa que todavía no hemos publicado nada. Y la idea es hacer un equipo hasta en segunda B. O sea, el mismo equipo que esté, si no dicen estar en tercera, pues será el mismo equipo que estaría en segunda B. Para si estamos en tercera, entonces sí que os digo que el objetivo del club es subir a segunda B. La semana, si no se sube esta temporada, la temporada que viene. Así que bueno, si es el playoff y es el segundo partido, nos dejaremos el alma e intentaremos subir, y si no se puede, pues estaremos en tercera para intentar subir la temporada que viene.
Deies que és el salt més gran. Clar, això és increment, m'imagino, de despeses d'àmbit federatiu, també algun viatge. Això per un club humil com el vostre es pot assumir?
Bueno, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando gente que colabore, que nos ayude. También, hemos hablado con la gente del Senior B para que intentemos que se gestione este año la temporada, ya que, bueno, todos los filiales se la gestionan ellos. Nosotros llevamos 3 años que el Senior B es como si fuese el primer equipo, gestionando la temporada el club y con los sponsors que tenemos. Y este año, pues bueno, con lo que ha pasado, pues tenemos que hacer un poquito de cambios y bueno, intentar repiñar de todas partes. Yo, todo el que colabore con nosotros, encantado. Va a ser difícil, pero estoy convencido de que vosotros conocéis al Presi, conocéis a Teo, son incansables y conseguiremos los sponsors necessaris per estar en segunda vez si subimos, seguro.
¿Algún movimiento de renovaciones, de fichajes, etcétera, no nos puedes avanzar?
Sí, hombre, por supuesto. Ya os informo de que temporada que viene el pilar de estos últimos años, Julio, Tony, Cookie, no continúan. Ayer ya no lo comunicaron. Son ya veteranos, ellos te iban a decir futuro porque se han estado aquí el primer día conmigo y tenían toda opción para decidir lo que quisieran. Y bueno, ya son también veteranos, tienen su trabajo y cerca de casa les pilla de equipos de amigos, como aquí han hecho, como aquí hice yo en su día. Y bueno, seguro que ellos tres también, ellos plegan seguro. Y bueno, van a haber fichaje, van a haber muchísimos. O sea que poco a poco iré poniendo a redes sociales y cuando queráis nos llamamos y yo voy informando.
Perfecte, doncs tant de bo que l'any vinent tinguem 3 equips sabadellencs a segona divisió B i que haguem de trucar-te amb aquesta nova confecció de la plantilla per una categoria superior. Per cert, el Hemos Venido a Rajar, espectacular la de gent top que has arribat a posar en el teu Instagram Live, eh?
Sí, lo estamos petando, la verdad que, bueno, me ha salido de la nada. Hicimos un par de directos, Julio y yo, así en plan cachondeo, para reírnos un poquito, para que la gente se ríe, bueno, lo que estamos pasando, pues pasarlo un poquito mejor. Y de golpe y porrazo, pues mira, hemos liado una traca muy guapa y creo que tiene futuro, la verdad, creo que tiene futuro. Y intentamos que eso, que la gente se divierta, que la gente se lo pase bien. Somos del cachondeo, somos de la risa, pero también somos sinceros, tenemos noticias contrastadas, no decimos nada que no sea verdad. Y bueno, a ver si sigue así, seguimos liándola un poquito.
Y que rajar rajeu també, que no només es riure, sinó que si toca rajar rajeu també.
Por supuesto.
Cinto Aranda, si s'ha de jugar al playoff, tota la sort del món, i si no, que sigui perquè l'Amics del Pou Nou Escorial tira directe cap amunt. Una abraçada i gràcies.
Moltes gràcies, vaya bien.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Acabem el programa d'avui amb alguna que altra informació en format més breu, com per exemple la que diu que la Federació Catalana de Futbol té previst reunir-se el dimarts dia 26 d'aquest mes per tractar una autèntica patata calenta que té entre mans, que és què fa amb les diferents categories aturades per la pandèmia. Se sap que no es reprendran. Falta veure si hi haurà ascensos i descensos. Recordem el que dèiem ahir, la publicació de Mundo Deportivo, per exemple, amb una primera catalana hipotètica, encara per confirmar, evidentment, de 3 grups de 16 equips, si ningú baixava, però sí que hi havia ascensos. D'altra banda, ara que parlàvem de futbol sala i de la segona B, l'escola Pia segueix perfilant la seva plantilla després d'anunciar que 3 jugadors del filial pugen al primer equip, el porter Ignasi González, Xavi Saus i també Leni Ramos. Ara arriba Arnau Graell, jugador de 18 anys, format a l'equip Escolapi, però que les últimes 3 campanyes ha estat a les Corts UBAE. I a tot això, ahir que parlàvem també del tema piscines tancades en fase 1 del desconfinament i també del comunicat de la queixa de la Real Federació Espanyola de Natació, escolteu aquestes declaracions de l'entrenador de Mireia Belmonte, de l'exdirector tècnic del Club Natació Sabadell, el francès Fred Venu.
Cuando estás hablando de Carolina Martín, de Mireia Belmonte, esta gente no va a los juegos para pasear o para hacer un tatu, porque ya lo tiene y va por algo grandísimo. Entonces, yo podría decirte que si mañana vamos a la piscina, mañana vamos a ganar medalla olímpica. Si vamos jueves, viernes, no creo que vamos a ganar ninguna medalla. Así que abrir la piscina ya.
Això ho va dir ahir, que sapiguem, encara no estan obertes les piscines, per tant, crec, espero que no, però aquesta medalla, feia broma, evidentment, el francès, podria estar a l'aire. Benyu també va dir, literalment ahir, que no pot entendre com Leo Messi està entrenant ja i, per exemple, l'ex del club Mireia Belmonte encara no ho pot fer a l'aigua. Demà a l'Hotel Suís, ben atents al que succeeixi al Centre d'Esports Sabadell. Tindrem, a poc que puguem, un bon protagonista, un protagonista que coneix des de dins la casa. També, què implica el pas de cada fase de desconfinament aplicat al món de l'esport? I, sobretot, tractarem un altre dels casos d'equips sabadellencs que anaven primers quan es va interrompre l'esport, com és el del Creu Alta Sabadell, en vol, ara com ara, a l'espera de la decisió de la Federació Espanyola d'Handbol, perquè recordem que estan en el punt intermig entre categoria que depèn de la Federació Catalana i categoria que depèn de la Federació Espanyola. El salt seria per anar a Primera Nacional, seria per jugar contra l'Oar Gràcia i que hi hagués derbi, però encara falta aquesta confirmació oficial. Demà en parlem.
Hotel Suís.
Fins aquí el programa d'avui. Pocs minuts per arribar a les 3 de la tarda. El podeu recuperar, com sempre, a radiosabadell.fm. Allà trobareu també el d'ahir, el dia que tornàvem a la graella de Ràdio Sabadell després d'un parell de mesos confinats a casa, com, de fet, alguns companys continuen i com tanta altra gent ens estarà escoltant a hores d'ara. Ens retrobem demà, puntuals a la cita amb l'esport de la ciutat, a les 2 aquí a radiosabadell.fm o al 94.6 del dial. Que vagi bé, una abraçada enorme.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.